Tu sabries dir-me quants cors té un pop? O quina és la sèrie més guardonada als premis Emmy? O quin és el cantant més premiat als Billboards de la música llatina? No ho saps? Doncs ho tindries malament si volguessis entrar a ser guàrdia urbà, perquè aquestes i d'altres preguntes són les que els hi van preguntar com a cultura general a les oposicions en la que 300 persones s'han presentat per cobrir 10 places de guàrdia urbà. Soc el Ricard Álvarez i en parlem d'aquest tema i d'altres tot seguit a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 6 d'octubre del 2021, hores d'ara, 18-19 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui el David Lumbreras, que és l'artista que inaugura la temporada de tardor de l'Orfeó lleidatà. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia i a partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem de tot, del que vulguis. A més, ens pots enviar temes, si vols, al nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, que ara ja funciona, el WhatsApp, 664-526-180. Ens pots enviar temes, si vols que tractem, però ja saps que la tertúlia en veu de dona, parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona. Vinga, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predominen aquest dimecres els intervals de núvols, sobretot a la zona del Pirineu, amb temperatures màximes que canvien poc, excepte al Pirineu, on aquests valors baixen. Avui ens quedem amb els 15 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 22 graus a Tàrrega, 23 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dijous començarem la jornada amb intervals de núvols alts. Durant el dia la nuvolositat anirà a menys, quedant per la tarda cel poc ennuvolat o bastant més clar. Les temperatures, les mínimes, baixaran aquesta propera matinada. Temperatures nocturnes que no superaran els 10 graus a àmplies zones es quedaran entre els 5 i els 8 graus i les màximes de cara al migdia pujaran a zones de la meitat nord i canviaran poc a la resta. Màximes que arribaran, per exemple, els 19 graus a Viella, 22 a Tàrrega i Lleida, 23 a Balaguer o els 25 graus de màxima a la Seu d'Urgell. Per últim, el vent serà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. 12:23 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
La veritat és que marxem directes cap al camp d'esports i no per notícia esportiva, ni molt menys. Ahir saltava la darrera hora. Ho anunciàvem a través d'un tuit del cap d'esports del diari La Mañana. Persones d'inspecció de treball acompanyats de la Guàrdia Civil entraven al camp d'esports, a les oficines del Lleida Esportiu, per demanar certs documents. Entre d'altres coses, el que volien revisar és si hi havia hagut frau en document oficial. Però arrel de tot això, doncs, s'ha començat a destapar la caixa i han començat a sortir històries, com per exemple que els jugadors actuals de Lleida Esportiu i el cos tècnic no han cobrat encara ni un cèntim, com per exemple que els entrenadors del futbol base, els que ja han marxat o els que segueixen, no cobren des del mes de gener i que el deute que el Lleida Esportiu té amb Hisenda ha pujat fins als 1,6 milions d'euros. Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La veritat és que la imatge, la Guàrdia Civil al final acompanya el personal de treball per entrar a les oficines, però clar, aquesta fotografia de la Guàrdia Civil custodiant als treballadors d'inspecció de treball entrant a les oficines de Lleida Esportiu és una imatge lletja que no ens hagués agradat veure mai, eh?
Sí, és molt lleig perquè, bueno, i fa mal, vull dir, els que ens sentim el club i som de Lleida i del Lleida, que és el que he dit sempre, sí, doncs fa molt mal. Jo realment ahir, doncs, va ser, des de que tinc ús de consciència, per dir-ho d'alguna manera, el segon dia més trist i que me'n vaig anar a dormir més, més preocupat, no?
Sí.
Perquè el primer va ser aquell juliol de fa uns anys, quan, quan no sabien ni si hi hauria futbol,
sí,
perquè està en risc de desaparició, i el segon va, va ser ahir. No, perquè després els resultats esportius, quan hi ha les promocions amb el Gijón, els penals de Sevilla, els descensos de segona...
Ja, però això és esport.
Això és esport i t'aixeques de la patacada, no?
Sí.
Però quan veus aquestes coses, ostres, costa molt, no? I evidentment la imatge de la Guàrdia Civil al camp d'esports és molt dura. Que no calia, perquè al final és una inspecció de treball i podia anar un inspector de treball. Si passa la teva empresa o la meva, un inspector ja està, no?
Sí.
El que passa que també el missatge que es vol donar quan es fan aquestes actuacions és a dir, al tanto, no fem el ruc. I si algú més està fent això o pensa fer això, doncs que pari compte perquè anem a per ell.
Clar, Albert, hores d'ara per posar, perquè clar, ara comencen a sortir piulades d'exjugadors que tampoc han cobrat, etcètera, etcètera. Però anem a ubicar-nos. A l'Escorcoll d'ahir, què es busque?
En principi, l'Escorcoll d'ahir, perquè clar, l'actuació està tota aquesta aquest
sí,
sumari,
bueno.
Però en principi l'actuació d'ahir és per una suposada falsedat documental. Soneix arrel de les denúncies de fan una sèrie de jugadors, almenys 8, el passat mes de juny, denunciant que el club havia falsificat la seva firma en els contractes en l'apartat de la rescisió. No, ells el que denuncien és que a l'apartat de la rescisió, on s'especifiquen els diners que s'ha de rebre, el finiquit o per entendre'ns, doncs hi fiqui retribució zero. Que evidentment és algo que cap jugador firme, no?
Clar.
Ningú renuncia al seu finiquit ni a la seva rescisió. I aquesta és l'operació que es va dur a terme ahir a les instal·lacions del camp d'esports i que en principi no té res a veure amb una altra investigació que també està oberta del tema de la frau a la Seguretat Social.
Clar.
I blanqueig de diners, que és el dels famosos sobres i el de pagar bé i no fer les cotitzacions
sí.
dels treballadors.
Aquella és una altra història. El que passa és que ahir els funcionaris de treball també van preguntar als jugadors i a l'equip tècnic si havien cobrat i, curiosament, no ha cobrat ningú. Estem a l'octubre.
No ha cobrat ningú. Els funcionaris van preguntar doncs quin era el seu horari laboral, quin tipus de contracte tenien, quina retribució tenien i si l'havien rebut. I el cert és que, bueno, com publiquen avui al diari, a la mañana, doncs la plantilla i cos tècnic del club de Lleida Esportiu encara no ha rebut un euro aquesta temporada. És cert que el club paga més vençut entre el dia 25 i el dia 30, amb la qual cosa, doncs la primera mensualitat, que seria la del mes d'agost, la tenen que rebre com a molt dijous de la setmana passada, no la van rebre. Divendres hi va haver una reunió, el president del club, Jordi Esteve, va estar amb els jugadors i cos tècnic, i segons han pogut saber, doncs el que es va explicar és que hi ha tensions de tresoreria, que no hi ha liquiditat, perquè s'està pendent d'una transferència que ha d'arribar des de Xina. Recordem que el patrocinador principal del club és xinès, que l'ara expresident Albert Esteve, en la seva última compareixença, en la qual anunciava nous inversors, deia que alguns serien del país asiàtic, i que en la nova configuració de la junta directiva del nou club que s'ha creat aquest estiu, doncs el vicepresident és Hi Jung, que és el propietari de l'esponsor principal de Lleida Esportiu.
Que clar, si hi hagués una mica de transparència, sabríem ben bé les aportacions i tot, però clar, és una cosa que no que sabem què passa, però que no sabem ni quantitats ni històries. Després es filtren allò de milions per aquí, milions per allà, però no sabem on propietat mai.
La situació és complicada, perquè a més, bueno, jo, perdó, ara he fet la piulada amb aquesta notícia i en Pau Torres, doncs m'ha arribat dient i els que vam donar facilitat al club perquè ens paguessin a plaços tot el deute, que no és poc, no hem vist un euro.
Sí. Clar, és que ara començarem a destapar històries, en fi. Bé, això està sota secret de sumari, per tant, tot el que diem és presumptament, per entendre'ns. Clar, aquestes sí. coses, el problema que pot tenir això, Albert, i espero que no n'haguem de parlar cada dilluns, és que es traslladi al terreny de joc. Perquè, clar, amb aquestes inestabilitats ja hem vist que normalment això s'acaba ressentint al nivell de joc de l'equip. Parlo de Lleida, del Barça, del Madrid, de qui sigui. L'inici de temporada ja no ha estat el prometedor que havia de ser. Per tant, si això repercuteix ara en resultats de l'equip, doncs pot ser una temporada molt dolenta, molt nefasta.
No, i a part tinguem en compte que estem parlant d'una plantilla molt jove i barata.
Sí.
Amb la qual cosa, doncs, algú que té una fitxa de 3.500, 4.000 euros, bueno, et pots permetre entre cometes o pots sobreviure entre cometes doncs un parell de mesos, tres mesos, sense cobrar, perquè a part ha fet calaix, un tio de 30 anys amb una fitxa de 3.500 euros, bueno, en teoria ha fet calaix,
sí.
S'ho pot permetre entre cometes, insisteixo, no estic justificant. A un xaval de 20 anys que comença en el món de futbol, que té una nòmina de 1.000, 1.200 euros, clar...
No, viu el dia.
Cobrar, és que, no li donen ni per pagar el lloguer i no li donen per viure, no. Aleshores, clar, ja no és el fet que, de que el jugador... No, és que com que no cobro no rendeixo. No, és que el jugador ja té altres mal de cap.
Clar, aquí
va. Quan no estàs centrat, no rendeixes.
No, jo professionalment no en tinc cap dubte de cap jugador. Mai n'he tingut. És a dir, em dona la sensació que mai un futbolista surt a perdre en un camp de futbol. Que si bé hi posaria la mà al foc del Lleida o del Barça o del Madrid, repeteixo. Ara bé... Pots no estar tan centrat com t'agradaria. I això sí que és inevitable. En fi, hem parlat amb l'Albert Escuer, cap d'Esports del Dia de la Mañana. Això està així avui, veurem demà i veurem com va desenvolupant tot plegat. Albert, un plaer, parlem dilluns.
Molt bé, fins dilluns.
Una abraçada. En fi, això és actualitat, no esportiva, però és actualitat d'altres històries amb successos que han passat a la ciutat de Lleida, que la Guàrdia Urbana ha denunciat un jove de 20 anys que conduïa un patinet elèctric sota els efectes de l'alcohol. Així mateix, també ha estat denunciat per saltar-se el llum vermell de diversos semàfors del carrer Pius 12, posant en risc vianants i altres vehicles que circulaven per la zona. No cal que recordi que no fa massa temps, tot i que la memòria és volàtil i passa tot molt ràpid, una dona de 78 anys va perdre la vida per un accident amb un patinet. Que ara no està clar de qui era la culpa, però és igual. Un accident amb un patinet i, per tant, ara, al final, parlàvem amb el president de l'Associació de Vehicles de Mobilitat Personal, que agrupen, entre d'altres, els patinets, i demanava més mà dura per part de la Guàrdia Urbana a aquelles persones incíviques que amb patinets fan mal a la resta de la ciutadania i, a més, embruten el nom del patinet elèctric, que, repeteixo, ben usat, és una gran solució per la mobilitat urbana del segle XXI. Però, clar, si només ens fixem en les quatre persones incíviques que fan el que no s'ha de fer amb patinet, doncs criminalitzem totes les persones. Hi ha molta gent que va amb patinet i van bé. Fixeu-vos, que n'haureu vist, persones que paren als semàfors, que van pels carrils bicis i que van a una velocitat adequada. N'hi ha molta. El que passa és que sempre el que ho fa malament sobresurt una mica més. Amb successos, amb crònica judicial, la Fiscalia demana 5 anys de presó a un veí de Mallorca de 27 anys acusat d'estafar més de 140.000 euros a una veïna de Lleida que va conèixer per internet. Segons el Ministeri Públic, el noi es va guanyar la confiança de la noia i la va convèncer perquè li donés les claus del banc i del telèfon amb l'excusa d'invertir en diversos fons per guanyar diners. En canvi, l'acusat es va quedar fins a 141.000 euros d'ella entre el 17 d'agost i l'11 d'octubre a través de transferències directes i de préstecs demanats a nom d'ella. Reitero, ni la mateixa entitat bancària et demanarà les claus del banc. Per tant, no s'han de donar a ningú, absolutament a ningú, i molt menys, això és fàcil dir-ho ara quan llegim la notícia, i pensar que a mi això no em passarà. Però les circumstàncies fan que, de vegades, en segons quins moments, baixem la guàrdia. Però hi ha coses que hem de tenir clares. Les claus del banc, les contrasenyes en general, les paraules de pas, no s'han de donar a ningú. A ningú, de veritat. I això ho diem per la seguretat informàtica dels mòbils, que, a més, allí guardem tota una sèrie de dades molt sensibles i molt personals, no només l'accés bancari, sinó d'altres dades personals. Amb informació de salut, direm que el Departament de Salut de la Generalitat ha notificat avui dimecres 62 nous contagis diagnosticats a la província de Lleida, dels quals són 55 al Pla i 7 al Pirineu. Pel que fa als centres educatius, 26 classes segueixen confinades a la província de Lleida, una menys que ahir, i això afecta 751 alumnes i docents que segueixen en quarantena, 38 menys que ahir. L'escola que té més classes en quarantena a tot Catalunya és l'escola Doctor Serés del Picat, que tenen 6 classes en quarantena i afecta 138 persones. La de Pons en té 4 i afecta 85 persones, i la Garona de Viella també té 4 classes amb confinament i 88 persones afectades. Salut ha comunicat 37 nous casos a l'àmbit educatiu en les darreres 24 hores. El pla, seguim amb 123 punts, per sobre del 100, i la RT a 1,20. Al Pirineu estem a 107 punts de risc de rebrot i la RT a 2. Són xifres altes i sobretot respecte a... Són xifres altes, sobretot respecte a Catalunya. Reitero, vam estar molt bé durant l'estiu i ara sembla que s'ha espatllat la cosa. Va, que parlem de música.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estàs escoltant la veu i la música de Daniel Lumbreras, que, a més, ja t'avanço que si la vols viure més intensament, aquest dissabte estarà a Lleida. Dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Orfeó. El tens en directe i ja saps que sempre et dic el mateix, que al final la música jo crec que s'ha de viure i veure. I això només es fa en un concert en directe. Mira, anem a parlar amb el Daniel Lumbreras, que així el coneixem. Daniel, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí bueno, està plovent ara mateix. Estem a cobert.
Bueno, per cert, dies així grisos amb pluja, per exemple, són dies en els que et surt una història de dins i són dies per composar o això és un tòpic?
Doncs mira, com jo dic que l'últim pis d'un edifici, tinc el sostre que hi ha al sota de l'edifici, és el meu sostre, i és metàl·lic.
Ah, caram.
O sigui que quan plou fa tant soroll que aquí no...
O sigui, de composar res,
No.
De composar res no és un bon moment. Daniel Lumbreras, escolta, llegia part de la teva història i a més, dilluns vam parlar amb el Pau, amb el tècnic de la programació de l'Orfeó Lleidatà, i va dir, escolta, si parles amb el Daniel Lumbreras, que t'expliqui la seva història perquè és singular, és única. Explica'm la teva història, Daniel.
Bueno, m'imagino que refereix una mica que jo vaig començar estudiant disseny gràfic, vaig treballar amb agències de publicitat, també vaig anar a l'estranger a Lisboa, doncs a treballar, però, bueno, va ser com una aventura així, després vaig tornar aquí a Barcelona i vaig treballar amb més agències, però vaig sentir que la producció artística amb el disseny era molt difícil trobar-la. Has de tenir molta sort per poder canalitzar l'ànsia artística amb el disseny.
Clar.
I llavors vaig començar a fer belles arts, vaig acabar la carrera, vaig fer un màster també en art contemporani, va anar molt bé, concursos guanyats, i anava molt bé la pintura, però em vaig trobar sense quadres per vendre i sense diners per pagar el lloguer.
Caram.
I quan vaig acabar-ho tot. I clar, els meus quadres són molt lents de fer. O sigui, trio dos mesos o alguna cosa així. No podia fer un quadre per vendre'l després.
Clar.
No em donava.
Clar.
I aleshores, jo era jovenet, bueno, tenia bandes amb els amics, de música i així, però amb belles arts i tot això ja ens vam separar. I els últims cursos vaig fer més nous amics així als bars de Gràcia, perquè visc a Gràcia, i tots tocaven al carrer. Així que vaig pensar, hòstia, doncs els diners més ràpids de fer seran tocar les cançons del carrer.
Sí, sí,
vaig
sí.
Estar, bueno, per sort vaig estar poc temps al Parkway, perquè realment és dur si no ho fas per...
No, evidentment, evidentment. De totes maneres, poca broma, els toms de la vida, no? Ho dic perquè, de bones a primeres, entenc que tu dedicar-te al món de la música no és una cosa que tinguessis sobre la taula, en principi.
Bueno, jo sempre... quan feia Belles Arts, com anava tan bé tot, bueno, jo continuo, però sempre tenia l'espineta de dir, bueno, jo quan pugui faré la música, que és que m'agrada. I, bueno, vaig tirar per la música, per un camí inhospitat.
Clar. Bueno, amb tot això, doncs, tens tres àlbums a llançats al mercat, el primer que es diu Oh, La Vila, i el darrer, que és el cinemàtic, del qual estem escoltant el tema que porta per títol Premier. Clar, la teva música té una particularitat, perquè si... Mira, escolteu, si l'intenteu entendre... Quina particularitat, Daniel, perquè et sembla que l'entens, però tu fas anar unes lletres molt particulars.
Sí, bueno, és prendre's la veu com un instrument més. I això, amb el jazz, per exemple, doncs està molt establert. Fer l'escat, que diuen ells, no?, però és com més silàbic, no? Però realment és el mateix, és utilitzar la veu com un instrument. A més, molts músics diuen que la veu és l'instrument més expressiu que tenim.
I així ho vas fer?
Sí, a més, jo crec que venim de Belles Arts i... reflexionant tant sobre la pintura, sobre pintar temes sobre la mateixa pintura, no? El tema metalingüístic, doncs també vaig començar a veure la música com un llenguatge en si mateix.
I
que només, doncs, utilitzant les eines de la mateixa música, ja podia comunicar. I, clar, jo ho feia per mi, però quan vaig començar, doncs, a obrir-me al món, vaig veure, doncs, que sí, que la gent, doncs, que la va tocada per... I, a més, la tocada és per un canal que no s'esperaven, no? No és algú que quan escoltis sigui com racional. És tot molt més sutil i...
Bueno, però al final és el que dius tu, la part musical i la part vocal s'uneixen i van de la mà, totalment, tot el tema,
eh? Sí.
Daniel, aquest dissabte a les 8 estàs a l'Espai Orfeó, ben sol, què trobarem sobre l'escenari?
Doncs en aquest últim disc, com el vaig gravar durant el confinament, i totes les cançons eren de pel·lícules, veia pel·lícules, i després agafava la guitarra i tocava alguna cosa. És com un joc i més per passar el temps i no morir-me de fàstic. Però vaig començar a veure que, primer, estava molt feliç perquè vaig com recobrar el sentit aquest lúdic de la música, que si estàs fent el món musical, tot el món viu, al final, si no t'apartes en algun moment, perds l'espurna creativa. És sempre més pendent de les xarxes, de no sé què, no sé quanto, i és molt difícil estar-se al marge. Doncs des del confinament vaig apartar-me una mica, tenir un espai per mi, i tot això de les peces després de les pel·lícules va començar com un joc, però conforme en tenia ja unes desenes, vaig veure que realment podia, doncs, conformar un disc. Un disc inesperat, perquè el confinament va interrompre el meu segon disc d'estudi, però, bueno, vaig dir, hòstia, mira, són cançons... El disc que volia fer era molt més complicat, de cançons molt més llargues, i ara surt un disc amb cançons de dos minuts, minut i mig, tres minuts, superfresc. Tot anem per aquí.
Doncs la que havíem escoltat abans era la de Premier, la d'ara és Surf Twist, i és un dels temes, entre d'altres, que trobareu sobre l'escenari a l'Espai Orfeó aquest dissabte a les 8 del vespre, amb el Daniel Lumbreras. Daniel, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i escoltar la teva obra. La veritat és que recomano més que mai venir-te a veure, perquè és aquelles... jo crec que la teva proposta, el teu concert, és tot una experiència. Per tant, us recomano moltíssim aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Orfeó. Daniel Lumbreras, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
A Rinascimento, després de 35 anys de decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja que ja anem directes cap a la una de la tarda, a la meitat de la setmana, els dimecres, ja sabeu que hem d'escoltar l'entrevista Cosmopolita i tenim el Cosme altra vegada repetint aquí als estudis. Cosme, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Per cert, com va anar el pregó?
Molt bé. Ahir el pregó de les festes del Pilar a la nostra ciutat de Lleida, molt bé. Va estar la Maria Navarro, que és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Saragossa. Van fer soci d'honor del Bernat Castellví. Van tindre pubilles.
Vau tenir pubilles, i veus, i no va haver cap problema.
Hi havia l'Ignacio Amor, hi havia la Marta Gispert, hi havia el Paco Cerdà, hi havia el senyor Félix Larrosa. 7 regidors de l'Ajuntament de Lleida. També estava el subdelegat de Defensa, el subdelegat del Govern. Per tant, ben acompanyats.
Com t'estimen, eh?
Bueno, jo no sóc el president, és el Jesús Monter, però bueno, jo com a president de les cases regionals que li vaig dir clar, li vaig dir clar, todos aquellos que crean que en las cases regionales se hace política partidista son unas malas personas.
Hala, venga, aquí, aquí,
ho van retransmetre en streaming i va arribar a Latinoamèrica i tal. Avui tenim el vicerrector de la universitat amb un tema apassionant i t'agradarà. Influència medievalista de Lleida a la Corona d'Aragó.
Vaja.
I demà passat hi ha un conferenciant que no el coneix ningú i tal, que no és polèmic i tal, un tal Cosme García, que parlarà de confederacions, federacions i subvencions.
Amén. Ja ho has lligat amb els diners, fixa't.
Home, tots són diners. Si aquí no hagués diners i publicitat, no podríem fer ràdio.
És que és un problema, això dels diners.
T'agrada la música?
M'encanta la música.
Ah, però et porto una persona que tu encara no has tingut i que ni la Puri Terrado t'han portat encara aquí. No, ni te l'ha portat l'Amadeu Urrea.
No,
te porto una soprano.
Ah, caram.
Cantarà allò de Los de Aragón.
Home, per telèfon jo no faig cantar ningú perquè no és el millor mitjà.
Ah, bueno, pues igual, jo sóc capaç de fer-ho, Ella és nascuda a Lleida, va cursar els seus estudis al Conservatori Municipal de Música, després va anar a Barcelona, ha participat amb molta gent coneguda, ella és pedagoga també, dona classes de piano, dona classes també a aquelles persones que volen cantar, ha estat a Àustria, ha estat a França, ha estat a Alemanya, i per què la porto? Perquè mira, a la Festa Major de Lleida hi ha gent que aquestes coses no les valore. L'Amadeu Urrea sempre busca, ja saps, allò de germanar coses, no? Doncs va ficar amb aquesta soprano que avui tenim amb nosaltres i que la volem invitar. Ella es diu Cristina Rodríguez. Cristina, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia, moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, la veritat me va sorprendre, no?, tot. La teua prestància a l'escenari, el teu vestuari, tal com vas cantar, i en una plaça cantant una soprano no és molt habitual.
La veritat és que no, és una mica arriscat, però s'ha de fer, perquè s'ha de portar la música allà on convingui, a tot arreu, i a Lleida més. Fent de Lleida encara més.
Sí, Enric Granados, hi ha moltes coses que podríem parlar, no? Perquè aquí ha sortit molt bones veus, també. Per cert, vas néixer a Lleida, però la teva família a què es dedicava? A què es dedica?
La meva mare és lleidatana. De fet, jo vinc, la meva part materna, tenim alguns artistes de la família, com en Xavi Gosé, el Joan Rovira Gaure, també, que era advocat de la família, de l'estat, vull dir, que potser sonarà pel carrer.
Sí.
Però el meu pare és gallec. Va nascut a Pontevedra, en un poble que llinda entre Orense i Portugal, I aquest mestissatge musical de part de mare i de pare, doncs he nascut jo. Sí, sí, artístic i musical.
O sigui que si fossis tal, si t'hagués dit bous dies, haguessis contestat tranquil·lament, no?
Bous dies, un... exactament.
Bueno, bueno. Anem a parlar de tu una mica. Ja despuntaves de petita, ja t'agradava? Anaves a corals i coses d'aquestes? Anaves a l'Orfeó, al Sícoris?
No, no, no. Jo soc una persona molt constant i quan tenia entre 4 i 5 anys vaig començar a donar la tabarra, que se sol dir, a casa. Vull tocar el piano, vull tocar el piano, vull tocar el piano. I clar, no sabien d'on me venia tampoc, no? I finalment ho vaig aconseguir. Me van apuntar a l'Escola Municipal de Música, llavors vaig fer piano, després sí, que vaig començar a... A casa meva sempre hi ha hagut molta música. El meu pare és un gran melòman i hi havia molta música, de tot tipus i de tot gènere. I a més fèiem una cosa molt maca, que era els diumenges, un dissabte al mes, a comprar sempre algun disc, bueno, algun vinil en aquest cas, i cadascú de la família triava un, no? I, bueno, és una manera de... Crec que des d'aquí ha sortit molt la part aquesta de descobrir música, de conèixer músics, d'escoltar veus...
Tu mateixa t'acompanyaves quan cantaves? Tocaves el piano i cantaves o no?
No, primer vaig fer piano i després vaig decidir que m'agradava molt cantar. O sigui, era una cosa que em neixia, no?, que necessitava.
Per exemple,
cantava molt a casa.
T'agradaria que t'acompanyés un Achucarro o un Miguel Zanetti o, no sé, un Miguel Ángel Tapia al piano i tu cantant?
Home, clar, i tant, m'encantaria. Però, bueno, també tenim bons pianistes aquí.
Home, fins i tot la Politerrado.
Sí.
La Politerrado.
El Jordi Castellà de Cervera, que és un...
Sí, efectivament. Un dia ho tenim que tindre perquè també s'ho mereix, la veritat.
És un gran pianista, sí.
Te trobes més còmode cantant líric o cantant salsueles o cantant cançó tradicional? En què te trobes més còmode?
A mi m'agrada molt cantar... Bueno, a mi m'agrada tot. De fet, soc bastant camaleònica amb això, no? I l'òpera m'agrada molt. I la sarsuela també. Home, m'hi trobo bé en tot.
Has cantat el petit cor de la catedral, amb Messalles, sí, la Prada, sí, no?
Sí, exactament. I la música sacra també m'agrada molt. És que realment, com que m'agrada cantar, qualsevol cosa m'apassiona. I a més,
quina òpera t'agradaria cantar?
Doncs m'encantaria cantar la Bohème de Puccini.
Hombre, clar, has anat a... Jo t'he dit, canta la cavalleria rusticiana.
Sí, la cavalleria rusticiana.
Sí, també. Bueno, també pots cantar... Te deia l'altre dia, quan parlàvem amb tu, tu series capaç i ho faries com ho fa un home, cantar el Divo?
No, perquè, clar, cada persona ja té la seva tessitura, no? Clar, els homes tenen les tessitures i les dones tenen uns altres, no? I dividim les veus en això, en les tessitures i en el rang de veu. El que canta una soprano, a vegades si ho pot cantar un tenor, però no és tan còmode. No sé si m'explico.
Sí, totalment. Per cert, ets bona cuinera,
defenso bastant bé. M'agrada experimentar i m'agrada aprendre, sobretot. Crec que és una de les grans virtuts que ha de tenir cada persona, no? Que aprendre i descobrir, no? I llavors provo. Però no tinc massa temps.
Has participat de l'Aplec del Caragol?
Sí. Estic en una penya.
Quina penya? Fes publicitat.
El Caragolillo Brillo, el Caragolillo.
Hombre, és la del Sergi Tor, sí. Del meu company.
Sí,
va ser dels que se va iniciar també amb aquesta colla, que són molt juerguistes, el Caragolillo Brillo.
Hombre, jo m'ho passo pipa.
Bueno, ara estem tots molt preocupats, no?, que hem portat 2 anys sense plec, no?, i això és molt greu.
Sí.
El més bonic de Lleida per tu i el que no és tan bonic, perquè Lleida últimament no és allò que estigui guapa,
Bueno, el més bonic, la Seu Vella, a mi m'encanta, trobo preciós. I el menys bonic, que podria haver més música en directe, per qualsevol plaça, per qualsevol raconet de Lleida, i que fos més popular, que arribés més a tothom, no?
I una cosa, quan dones les classes, són per gent gran, per gent jove, qui són les classes que tu tens?
Doncs jo he fet classes des de primària, és a dir, des de P3, fins a l'institut que estic ara, fins a acabar la batxillerat. P3, però normalment, bueno, quan me ve una persona i vol aprendre a cantar, jo no dic mai que no, perquè sempre considero que cada persona té una veu, té un instrument, després cal treballar-lo, evidentment ha d'haver un instrument com a tal, però, no sé, he tingut gent fins a 60 anys i molt bé, sí, sí.
Anem acabant, a vegades m'he donat molta gràcia perquè els tenors, les sopranos, mezzosopranos, barítons... Estoy buscando tonos, estoy buscando tonos. ¿Dónde se encuentran los tonos que aún uno sabe cantar?
¿Dónde se encuentran los tonos? Bueno, es a base de treballar la orella, ¿no? La part auditiva i la veu. Però que va molt relacionada amb la part auditiva, sí, sí. I amb les facultats de cadascú, evidentment.
Mira, ara farem a l'inrevés. Ara tu em faràs una pregunta a mi compromesa, d'aquelles del món social, cultural, econòmic, polític, el que tu vulguis, no? Si em dius si vaig disfrutar l'altre dia a la plaça Sant Joan, et diria sí. Sí, perquè em va sorprendre. O sigui, perquè cantar en una plaça com la plaça Sant Joan, que la gent no calle, vas estar molt bé, no? I això jo estic content. No, estic content, de veritat. I la mare amb això va encertar. Vinga, compromet-me a mi. No me faiguis cantar, que no cantaré... no me faiguis cantar, que si no te faig cantar tu lo soy de Aragón, la tierra noble, no?
Jo canto ràpid, això demana el rol. Mira, no sé, com a pregunta compromesa, pot ser a nivell pedagògic, no? Com estaria la salut musical a les escoles, als instituts, com ho veus tu?
Malament, perquè abans a tots els col·legis, almenys a tots, a tots, no era com una obligació, no? I et donaven puntos buenos, no? Jo estava a la coral dels maristes i me donaven puntos buenos, i era molt mal cantador, però bueno, aconseguia puntos buenos. I algo em va quedar, Tot i que canto molt malament, les cantarelles als pastorets i tot això, no? Però bueno, almenys queda algo. No, les escoles haurien de fer més esforç perquè la música entrés, o sigui... que tinguessin ja directament. I conec professores de música a algunes escoles, però no es fa prou, no es fa prou, S'hauria de fer més docència en quant a la música, al cant, que és imprescindible, no? És que la vida sense música i sense cant no és el mateix,
Exacte.
Però bueno... podies fer una cosa, per acabar de dir adiós, Cosme, adiós, Podies fer alguna cosa, no?
Adiós, Cosme, adiós, en el corazón te llevo.
Hombre,
què et sembla?
Ricard, aquesta no la tenies, Ja la pots guardar, los cortes de l'any.
Però jo què t'he dit, Cosme? Que amb una professional com la Cristina no la facis cantar pel telèfon, que no és el lloc.
Perdona, jo ara a la Cristina se li faig... I és la de gigantes i de cabezudos. No. És difícil, aquesta.
Que no és el lloc per telèfon, Cristina, que és així.
Però que a la Cristina se li pot demanar... Home, s'ha cantat a la plaça Sant Joan, que la gent no calle i s'ha escoltat molt bé.
Això tens raó.
Que fes bo.
Home, Cristina, jo no sé si amb el teu ram... que ara em fico dins de l'entrevista cosmopolitana. El teu ram, has notat, després de tants anys d'escenari, que potser ara el públic no és tan respectuós com abans. No sé si als teus espectacles es nota això.
Es nota. Imagina't. El que sí que devia a favor de la pandèmia és que com que la gent no es tossegue, no parla...
Ah, clar.
En aquest aspecte hem guanyat. A veure si ho podem conservar.
Però vull dir, jo
fa... Podem... Sí.
Fa molts anys que m'arrossego per escenaris, veient grans i mitjans i petits concerts, i de veritat que és que hi ha vegades que et sap greu i et violenta haver-li de dir a la persona del costat, sisplau, pot callar, que estic intentant escoltar la persona que canta. És que és tremendo, jo no sé per què pagues una entrada per anar a xerrar amb un espectacle, però vaja.
Amb això tens raó, Ricard, veus? Hi ha coses que no et donen la raó, amb això te la dono, no?
És així, però bueno.
Pues ala, que l'he fet cantar i ha cantat. Ui, has fet bé, hòstic. Mira, me'n guardaré aquest tall,
Clar que sí, quan vulgueu, ja em direu, quan vulgueu.
Molt bé.
Sempre.
Molt bé, Cristina, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt.
Molt bé, Cosme.
Ja veus quina simpatia,
Ja pots marcar una cosa més de la llista de coses que volies fer abans, com feia un programa de ràdio, cantar una soprano. Doncs vinga, ja ho pots...
Home, a veure, jo sempre recordo quan anava a Roda de Barà, que sempre li deia a la Montserrat Caballé, canta-me algo. Diu, espera que ve la Montserrat, dic, llavors no canti.
Ah, vale.
Llavors que no canti.
Cosme García, escolta, que tinguis bona setmana i bon cap de setmana, va.
Me'n vaig, que avui també ja tinc la conferència d'en Josep Busqueta i demà tinc jo la conferència meva. I han de parlar de barris, que ja veus quin lío tenen, Ja has vist quin lío tenen,
Han de parlar de barris.
Adéu.
Gràcies, Cosme. Va, que anem directes cap a la una, 30 segons. Després tornem al migdia de Cope Lleida, amb l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero parlant de noves tecnologies, i amb la tertúlia amb veu de dona, on parlem de temes quotidians, dels que tu vulguis, per cert. Si ens envies missatge al 664-526-180, 664-526-180, por eso del punt de vista d'una dona. Soc el Ricard Álvarez i estàs a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, en este miércoles en el que sigue coleando esa ley de la vivienda que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Pues que al final ha cedido, una vez más, a las exigencias de su socio, de Unidas Podemos, que llevaba 2 años presionando con un control del alquiler. Este es otro tanto que se apunta personalmente Yolanda Díaz, que ya ha ganado unos cuantos pulsos a los ministros socialistas en recientemente también la subida del salario mínimo interprofesional. De momento, esa ley es solo un pacto en el marco de la negociación interna que han tenido en el gobierno para sacar adelante los presupuestos generales. Es decir, queda todavía mucho recorrido por delante para que salga adelante y entre en vigor. Tiene que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar también por una comisión, se van a introducir enmiendas, luego volverá al Pleno del Congreso. Vamos, que esto no es para pasado mañana, va para largo. Y vamos a ver también cómo queda el final, porque muchas de las cosas que pretende pues dependen en última instancia de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. De momento se sabe que es una ley intervencionista, pero solo para los grandes tenedores. La mayoría fondos o empresas propietarias de 10 o más viviendas a quienes se les va a retirar los beneficios fiscales y a las que se podrá obligar a bajar el alquiler en las zonas tensionadas, en aquellas en las que hay una mayor demanda y el precio está más alto. Ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o los municipios turísticos como Málaga o Mallorca. Realmente, los dueños de 10 o más viviendas son un porcentaje muy bajo en nuestro país, representan solo el 5% del mercado de alquiler. El resto, pues el resto son pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda que la alquilan y con esto obtienen unos ingresos extras. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Cómo les va a afectar a ellos la ley? Bueno, pues en teoría no se les va a imponer a todos ellos un precio determinado. Se libran del control, pero si bajan ese precio, sí van a recibir bonificaciones como una deducción del 90% en el IRPF en alquiler de viviendas. Además, los ayuntamientos que lo deseen podrán subir también el IBI hasta un 150% a las viviendas que lleven vacías más de 2 años. Son, grosso modo, las medidas más destacadas de esta ley que ataca, como vemos, directamente a la propiedad privada y que muchos expertos creen que va a tener el efecto contrario que se desea. Y la prueba la podemos encontrar en ciudades como, por ejemplo, Berlín, París, Ámsterdam o aquí al lado, en Barcelona, donde marcar el precio del alquiler no ha servido para bajar precisamente los precios. Lo que ha conseguido es reducir la oferta. Al final, espantar a propietarios e inversores. Y ese es uno de los problemas, consecuencia del intervencionismo, como también lo ha sido meter mano a las eléctricas para abaratar la factura de la luz. Decisiones que solo siembran inseguridad jurídica y que desincentivan la inversión en nuestro país. Por cierto, desde el Partido Popular ya han dicho que van a recurrir la futura ley en el Tribunal Constitucional y que en las comunidades en las que gobierne no se va a aplicar. Pues es miércoles 6 de octubre, un día en el que hay otras noticias que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y precisamente, Pilar, hablabas del precio de la luz. Pues bien, ya tenemos el precio estimado para mañana jueves y pulveriza todos los récords. Se pagará de media 288 euros el megavatio hora, 60 euros más que ayer. Se ha incrementado 100 euros en una semana. Ojo, porque mañana jueves entre las 9 y las 10 de la noche habrá picos de 319 euros. Por ejemplo, a esta hora, a la 1 de la tarde, pagaremos por la luz 296 euros en el día de mañana. Es como suelen decir los enamorados, hoy pagamos más que ayer, pero menos que mañana.
Qué bueno, bonito,
mucha, has visto, mucha relación con este asunto tiene el siguiente titular. La pandemia ha arrastrado a una situación de pobreza extrema a 2 millones de personas. Según el último informe de Cáritas, en 2018 había 4 millones de personas en esta situación y ahora son más de 6 millones, la cifra más alta desde 2007. Además, alertan del ensanchamiento del espacio de exclusión social, donde viven ahora 2 millones y medio de personas nuevas, respecto al año 2018. De ellas, casi 2 millones están en exclusión severa. Y una noticia más, el Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable impulsada por el gobierno de Rajoy y rechaza el recurso que presentó el PSOE y el resto de la oposición. El resultado de la votación ha sido 7 votos a favor de que sea constitucional esa prisión permanente revisable y 3 magistrados que han anunciado que presentarán un voto particular. También contamos que el Papa ha expresado su tristeza, dolor y vergüenza, así como su oración a las víctimas de los abusos de la Iglesia francesa, que en un informe que se hizo público ayer. En la Audiencia General, Francisco ha pedido todos los esfuerzos para que estos dramas no se vuelvan a repetir, con una invitación a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça expone su crítica situación económica.
Ferran Reverter, el director general del Barcelona, está contando esta mañana las conclusiones de la auditoría externa que ha arrojado datos de una situación muy crítica en la economía del club. Víctor Navarro.
Ahora mismo responde a las preguntas de los medios en el auditorio del Camp Nou. Lo hace después de 45 minutos exponiendo la situación económica del club. Unos números que Reverter resumía en: debemos mucho más de lo que tenemos o nos deben. El Barça tiene unas pérdidas este año de 480 millones de euros y la situación es tan crítica que el Camp Nou tenía más de 900 desperfectos sin arreglar y la ciudad deportiva tiene campos de entrenamiento que no se pueden utilizar por riesgo de lesiones. Además, Reverter ha explicado que la Junta de Bartomeu fichaba jugadores sin saber cómo se podrían pagar. Todos los números llevan a la misma conclusión: el Barça está en quiebra técnica.
¿Qué ens vam trobar?
¿Qué nos encontramos al llegar el 17 de marzo? Un patrimonio neto negativo. ¿Qué implica esto? Una situación de quiebra contable. Si el club fuera una sociedad anónima deportiva, sería causa de disolución.
Sociedad anónima deportiva sería causa de disolución.
Y la cita del día es a las 9:45 en Milán con las semifinales de la Liga de Naciones, España contra Italia. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Hores d'ara, 7 minuts exactament per sobre de la una. Dimecres a la meitat de la setmana transitem el 6 d'octubre del 2021. Hores d'ara, hi ha 20 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Recorda que ens plantarem a les dues amb la tertúlia amb veu de dona, on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona. I quan dic parlem de tot és que parlem del que tu vulguis, si vols. Em pots enviar un missatge de veu o un missatge d'escrit a través del nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Ara sí, ja marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predominen aquest dimecres els intervals de núvols, sobretot a la zona del Pirineu, amb temperatures màximes que canvien poc, excepte al Pirineu, on aquests valors baixen. Avui ens quedem amb els 15 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 22 graus a Tàrrega, 23 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dijous començarem la jornada amb intervals de núvols alts. Durant el dia la nuvolositat anirà a menys, quedant per la tarda cel poc ennuvolat o bastant més clar. Les temperatures, les mínimes, baixaran aquesta propera matinada. Temperatures nocturnes que no superaran els 10 graus a àmplies zones es quedaran entre els 5 i els 8 graus i les màximes de cara al migdia pujaran a zones de la meitat nord i canviaran poc a la resta. Màximes que arribaran, per exemple, als 19 graus a Viella, 22 a Tàrrega i Lleida, 23 a Balaguer o els 25 graus de màxima a la Seu d'Urgell. Per últim, el vent serà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Ràpidament fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'ho havíem informat ja a COPE Lleida, però ara ja ho podem ratificar, i és que l'oci nocturn podrà reobrir aquest divendres amb certificat Covid i horaris anteriors a la pandèmia. Està pendent encara de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però tot sembla indicar que es tiraran endavant. I el govern estableix també que els no vacunats hauran de presentar una prova PCR o test d'antígens negatius. És a dir, els horaris tornen a partir d'aquest divendres a l'oci nocturn, el que teníem abans de la pandèmia, i a l'entrada es comprovarà que tinguis la pauta de vacunació completa. És a dir, presentant el passaport Covid o el certificat Covid que et pots descarregar a La Meva Salut, a l'aplicació o a la web, que Gencat.cat ha posat a disposició de tots els ciutadans. Si no tens la pauta completa, hauràs de presentar un test d'antígens o PCR negatius, però de les darreres hores, no val de molts dies endarrere. O sigui, de les darreres hores. No tinc exactament si són 48 o 72 hores, però vaja, si estàs vacunat, vaja, molt millor. Recordem que amb successos la Guàrdia Urbana ha denunciat un jove de Lleida per conduir begut un patinet i saltar-se diversos semàfors en vermell. La Guàrdia Urbana diu que ja ha posat 409 denúncies de gener a setembre a conductors de vehicles de mobilitat personal. Pot semblar molt, així, però de gener a setembre, això són 9 mesos, que equival aproximadament a una mica més de 270 dies. A 409 denúncies vol dir que tot just n'han posat una i escaig per dia, ni dos per dia. Si tu surts caminant pel carrer, veus patinets, persones que se salten les normes, segur que en veus més d'una o dos al dia, oi? Doncs imagineu-vos, si estan lluny de que la gent que infringeix la llei pagui. I deixin de fer-ho. I deixem de criminalitzar el sector del patinet. Insisteixo, i això és una opinió personal, per mi el patinet elèctric és la gran solució de la mobilitat urbana. Ara bé, que vagi, però n'ha d'anar a la velocitat que ha d'anar i amb les proteccions que ha d'anar. O sigui, jo, si una persona va en patinet, és menor d'edat, va per damunt de la vorera i atropella vianants, no criminalitzaré a tots els patinets elèctrics, criminalitzarem aquella persona. Igual que una persona amb un vehicle que se salta un semàfor i atropella un vianant, no criminalitzo tots els conductors de vehicles, criminalitzo la persona que ho ha fet o els que ho fan. Doncs amb això és exactament el mateix. Que falta molta pedagogia? Totalment d'acord. Que l'Ajuntament de Lleida va entrar a posar la llei de 30 de seguida i pràcticament, llevat de 4 cartells i 4 díptics, no va informar de res, també d'acord. El 87% dels carrers de Lleida són de 30 km per hora. Això vol dir que el patinet ha de conviure a la calçada amb les bicicletes, amb les motos, amb els vehicles, amb les furgonetes, amb tot això. Per tant, poca broma, perquè hi ha molta feina a fer a la ciutat de Lleida per explicar i adequar. Molts carrers, moltes desviacions, molts creuaments, falta de semàfors en alguns llocs, etc, etc. Per tant, si veiem un patinet que fa malament les coses, doncs la culpa és de la persona que porta el patinet, però no de tot el col·lectiu que porta patinet. Igual que de tot el col·lectiu que porta bicicletes. N'hem vist moltes de bicicletes saltar sense semàfors, oi? Bueno, doncs l'incívic és aquella persona que s'està saltant el semàfor, no la bicicleta, no tota la població que va en bicicleta per la ciutat. I a més recordem una altra cosa, cada bicicleta és un vehicle menys, cada patinet és un vehicle menys. Per tant, sort en tenim també, si no, tindríem els carrers plens de vehicles. Demanen també 5 anys de presó a un mallorquí acusat d'estafar 140.000 euros a una lleidatana que va conèixer per internet. El noi la va convèncer perquè li donés les claus del banc i del telèfon amb l'excusa d'invertir en diversos fons. Això que, hores d'ara, tu i jo m'escandalitzo al llegir-ho i a l'escoltar-ho, ull, perquè tots tenim moments baixos i moments en els que ens poden prendre el pèl o enganyar-nos i que no ens n'assabentem. Però sí que hi ha una cosa clara, ni les claus del banc, ni les del telèfon, ni paraules de pas, contrasenyes, en general no les hem de dir. No ens les demanarà ningú, ni la entitat bancària, que sempre ens recorda que ells no ens demanaran les paraules de pas. Per tant, molt menys donar-les a una persona que acabem de conèixer per internet. Repeteixo, és fàcil dir-ho ara, però tots tenim moments baixos en el que ens poden enganyar i ni tan sols ens n'adonem. Però hi ha coses bàsiques, eh? Les paraules de pas no es poden donar. En tema de salut, el Departament de la Generalitat de Salut ens ha notificat 62 nous contagis avui dimecres a la província de Lleida i hem de dir que tenim una persona menys crítica. En tenim 4 a la UCI, 29 persones segueixen hospitalitzades i a nivell educatiu tenim 26 classes confinades a tota la província de Lleida. L'escola que en té més de tot Catalunya és la Doctor Ceresa al Picat, que són 6 classes amb 138 persones afectades. A Pons són 4 classes i 85 persones afectades i la Garona de Viella també 4 classes i 88 persones afectades. Nosaltres ens n'anem directes a parlar de noves tecnologies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Camí cap a 2:15. Comença l'Info COPE Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del podcast. Com sempre, ben acompanyat. Avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, senyor chef Sitjà, menú del dia.
Vinga, som-hi, va, perquè portem aquests primers programes del nou curs amb presentacions i supernovetats. I avui ja podem parlar del nou Windows 11. Què ens porta de nou? Qui pot migrar de Windows 10 a Windows 11? Ho intentarem aclarir tot això doncs, a la tertúlia. Però tenim més temes. La Unió Europea imposa el carregador USB tipus C com a carregador únic per qualsevol dispositiu mòbil. O sigui, també en parlarem d'aquesta bona notícia. I no podem deixar de parlar del tall de WhatsApp d'aquest dilluns, encara que ahir ja vau fer una miqueta de... d'abans, doncs també podem fer una mica de pinzellada d'entrar en aquests petits detalls que a primera instància no es compten. I és, dic WhatsApp, dic Instagram, dic Facebook, al final tot el que és aquest univers de Facebook, no? Doncs tot això d'aquí va ser el dilluns a la tarda. Però bueno, veureu com ho vam viure tot plegat, no? I tenim temes per la tertúlia, però primer l'efemèride i després conceptes bàsics. Avui parlarem què és el podcast. Doncs som-hi, per començar un moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues como en la tecnología decimos, nos vamos a un cerca lejos, ya que el 6 de octubre del año 2005, la empresa de seguridad Symantec detecta el primer virus que ataca a las PlayStation. Sí, señores, solo en el año 2005, cuando empezaban a conectarse todas las PlayStation en red y decían, esto es más seguro que cualquier ordenador, aquí vamos a jugar, pues al estar conectados a internet, señores, ya lo hemos hackeado. Ya se dieron cuenta el día 6 de octubre del 2005, sacaron un informe en el cual más de, ojo, 285.000 PlayStation estaban hackeadas en todo su sistema de navegación. Tenemos que dar gracias a una cosa, y es que en el 2005, todavía con PlayStation, no teníamos abierto el módulo de conexión a internet ni nuestra tarjeta de crédito puesta para poder comprar juegos online y demás, ya que era la primera conexión. Recordaremos, y ya no como efeméride, que 12 años más tarde robaban más de 500 millones de cuentas del propio PlayStation, de la propia Sony, con todo el nombre de los usuarios. Es decir, señores, si se conecta a internet, se puede hackear.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ens han traslladat a l'any fins al 2005. Això a prop, lluny a prop, doncs tot un referent històric com l'efemèride. I ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem a COPE Lleida, ara els friquis tequis en antena. I ara sí, ara passem als...
conceptes bàsics.
Quants anys fa que sentiu que podeu escoltar quan vulgueu el programa en el podcast?
Doncs avui, per aquells oients que només són de ràdio, ràdio analògics, com si diguéssim, amb allò, amb el transistor, que sempre anem amb el transistor, doncs explicarem què és això del podcast, perquè doncs també hi ha plataformes digitals que es pot escoltar aquest espai i qualsevol espai, sobretot amb el podcast. Què és això del podcast? Com definiríeu què és el podcast?
Home, jo... bueno, per a mi és la ràdio a la carta, no?
Ah, això mateix. Sí, sí, és... o sigui, és escoltar la ràdio fora d'hora, per entendre'n. Sí, sí, ràdio a la carta, sí. És exacte.
Bueno, però a veure, Ricard, fora d'hora què vol dir? Que jo poso el transistor i en aquella hora surt això d'aquí?
No, fora d'hora vull dir que... No, fora d'hora vull dir que al final la ràdio, ja sabeu que anem al minut i al segon, és a dir, ara anem camí cap a 2:15 i ja està, és així. Però què passa si jo en aquesta hora no puc escoltar-ho, però moro de ganes de saber coses de noves tecnologies i no puc passar sense escoltar el David, el Jaume o a mi mateix? Doncs que amb el podcast aquest programa de ràdio, que quan se llança a l'aire és efímer, desapareix, queda enregistrat i després penjat a internet i tu el pots escoltar en el moment que vulguis i quan vulguis, i tantes vegades com vulguis.
Correcto.
Mirad, fijaros que hablas del concepto de podcast, es algo muy sencillo. En nuestra vida ha cambiado rápidamente el concepto televisión, es decir, esto ya de... vamos a ver qué ponen en la
tele. Sí, 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 lo odio, lo odiaba esto yo.
Eso ya casi ha dejado de existir. En mi casa, por lo menos, ya no existe. Es voy a ver yo esto tampoco. O voy a ver lo otro y enciendes la plataforma de turno para ver lo que quieres. Incluso si son las horas de la hora de las noticias, dices, ay, no, que ya son las 9:30 de la noche, es igual, pongo las noticias desde el inicio y me veo las noticias, ¿no? Pero fijaros que la radio, el concepto de la radio y la magia que tenemos en este medio como es la radio, es que la radio acompaña tu día a día, acompaña la vida. Ese directo, es escuchar esa cadena musical, ese informativo que quieres. Pero cómo no, hay muchos contenidos que más allá del minuto y del segundo, pues como por ejemplo este programa, es oye, voy a escucharlo bien, o ese programa que quiero escuchar bien. Bueno, pues eso es lo bueno, un menú, el podcast al final es un menú de esa radio, donde están todos los programas, donde están grabados y puestos a trocitos ellos, y además organizados con día, hora y con una pequeña descripción sobre lo que se habla en ese programa. Con lo cual, oye, quiero escucharme el programa de, no sé, de deportes, o quiero escucharme el Herrera en COPE el día que estuvieron hablando de la primera vez de la subida energética. Pues lo podemos buscar y lo podemos ver, porque además podemos leer cuál era ese número de programa, ¿no? Claro. Jaume, ¿cuántos podcasts llevamos ya?
Doncs podcast portem, doncs mira, 568, que avui és el programa 568, tots estan gravats. I a més, jo ho definiria d'una altra manera. Totes són aquestes maneres que heu dit, totes són correctes, però per buscar un símil, fora la gravació en caset.
En caset, anava a dir, sí, senyor.
Antigament, amb les gravacions, que vull aquest caset, ara vull escoltar això, anaves allí, agafaves aquell caset i el posaves. Clar. I ara, pues, el podcast és el mateix.
La única diferència és que en lloc de tenir un munt de casets a casa...
No és el caset d'aquell programa que parlen d'això, pum, agafo el caset i me'l poso.
Però els casets estan al servidor. Els cassets estan al servidor, que aquesta és la gràcia.
Ah, exacte.
Hem d'estar connectats a internet. Vinga, Jaume.
Vinga, i després d'explicar els conceptes bàsics, passem a...
La tertúlia Freak.
Escolta, per cert, Jaume, abans de començar, que això jo és d'ahir, és d'ahir, 5 d'octubre, desè aniversari de la mort de Steve Jobs, va ser ahir, eh?
Sí, senyor.
5 d'octubre del 2011, que 10 anys, vaja, no volant, rapidíssim, m'han passat.
Ayer el mejor que leía era un artículo en The Guardian, el cual, bueno, pues decía 10 años de la muerte física de Steve Jobs.
Sí, señor.
Ahí lo dejo, solo física, ¿eh? Uh-huh. Vamos, 10 años más tarde seguimos desarrollando la misma línea que él dejó implantada. Ojo si era un visionario o no lo era.
Us aconsello que encara avui està disponible a la web de Apple. Steve Jobs és el cofundador d'Apple, perquè en aquestes alçades jo crec que tots ho sabem, però per si de cas. Si voleu veure un vídeo homenatge que li han dedicat i una carta de la seva família a apple.com /es, que us sortirà subtitulat a l'espanyol, crec que és un vídeo de 2 minuts i mig que resumeix molt bé la filosofia que va tenir Steve Jobs des de, bueno, al principi. Vinga, i ara sí, que ja t'havia trencat el sumari.
No, Jaume. Home, no, per això estem, home, l'actualitat marca i, a més, bueno, és, també és una altra efemèride. Bueno. Jo pensava que avui el David me l'explicaria, també, però, bueno, és igual, sempre amb el cerca lejos, però, bueno, l'han pogut viure en directe, l'Steve Jobs, bueno, en directe, vull dir, en vida, no?, i, sí. I ara, doncs, amb la postvida, no?, com si diguéssim. Doncs, vinga, qui quiere l'oposat de l'Steve Jobs?
Ahir dic, anem d'allà pel capà, Microsoft.
Microsoft, perquè Microsoft. Bueno, ja tenim el Windows 11 doncs operatiu amb més funcionalitats o realment és un restyling?
No, realmente tienes muchas más posibilidades. Eso sí, Windows 11, cómo no, para, bueno, pues ya sabéis que para poder decir que es un sistema muy, muy bueno y que se le puede sacar mucho rendimiento, para mí lo único que tiene unos requisitos mínimos y unas especificaciones de hardware para instalar o poder instalar Windows 11, que es un poquito, bueno, pues un poquito heavy, por así decirlo, ¿vale? Es decir, exige, como no, Windows 11, que realmente es algo más que un restyling. Para Windows 10, que pasemos a Windows 11 con ordenadores normalitos, con un procesador i3, un procesador i5, con 3 GB de RAM, ¿vale? Bueno, pues va a ser un restyling nada más. Vamos a ver cómo el ordenador se nos convierte más en un iPhone o en un Android, ¿no? Donde todo el sistema icónico y demás, de iconos y de moverse por los menús, nos va a recordar mucho a un smartphone, y donde realmente da un gran salto en Windows 10, eso sí, exigiendo mínimo que tienes que dejar aparte 64 GB del equipo en la memoria del disco duro para, única y exclusivamente para el sistema operativo, que mínimo tienes que contar con 4 GB de RAM, de los 1 o 2 que demandaba realmente Windows 10, es decir, es más del doble, ¿vale? Para que estos equipos sean capaces de mover realmente el Windows 11 que han presentado. Un Windows 11 multitarea, un Windows 11 donde arrastrando imágenes puedes crear lo que quieras, y cuando digo lo que quieras es un vídeo, un documento, una cita en la agenda, donde este modelo de arrastrar entre ventanas ya nos están cambiando por arrastrar elementos a crear ciertas cosas. Como bien digo, desde una imagen podemos clicar botón derecho y decir quiero crear un vídeo. Él mismo, al abrirse el vídeo, ya te va a dar opciones de todo lo que puedes hacer para animar una sola imagen, o cogiendo 5, 10, 12 imágenes y 3 vídeos, pues que te lo monte y poder hacerlo. Es decir, lleva también una pequeña parte de inteligencia artificial donde, bueno, pues el sistema te está diciendo qué es lo que quieres hacer y todo lo que puedes hacer al final con ese archivo que tienes. Además, también como una funcionalidad de las que he estado viendo, porque por funcionalidades estaríamos hablando 800 días. Ayer, por eso de tener un ordenador de Windows, actualicé el ordenador, y precisamente anoche lo que podía probar con el nuevo Windows 11 es que tiene un gran sistema de multitarea. Ha cambiado muchísimo. Para los que no sean usuarios de Apple, de Mac, es algo que estamos acostumbrados de hace muchos años, el tener 8 escritorios abiertos, 12 aplicaciones, poder tirar documentos o aplicaciones unas encima de otras, es algo que todavía en Windows le faltaba bastante. Es lo que consigue Windows 11, aunque en mi opinión tenemos que tener equipos bastante potentes como para poder utilizarlo. Ahí es donde está, bueno, pues esa otra filosofía contrapuesta. Apple diseña su software para los equipos que ellos fabrican y dan un 100% de usabilidad y funcionalidades. En Windows, como solo fabrican el software y cualquiera puede fabricar equipos, tienen que poner estos requisitos mínimos para que no haya quejas. Quejas que ya se están oyendo de muchos usuarios precisamente por no tener máquinas muy, muy potentes, donde he instalado y se me ha quedado colgado, lo he instalado y no hace esta funcionalidad. Bueno, hay que leer muy, muy bien con qué es compatible, y eso sí, Windows 11 es una gran herramienta. Eso sí, ya que hablabais de efemérides, bueno, pues también hoy, hace 25 años, ¿vale?, que cuando salió salió Microsoft Office como Word y demás, hubo una persona de Sun Microsystems que dijo: el día que alguien empiece a investigar y hablar de la improductividad en el puesto de trabajo, es cuando se plantearán cuánto cuesta en arrancar Windows.
Oye, de todas maneras, los cajeros... Los cajeros con ordenadores que corren Windows XP, estos no pueden actualizarse a Windows 11. Que no, no poden, no?
Bueno, però...
Una coseta, què us sembla el nou restyling, les noves imatges o el nou estil del Windows?
Para mí es un Android puro y duro.
Jo no l'he vist, eh? No l'he vist.
Los iconos, para mí es un Android formato, te voy a decir, formato Samsung. Para mí, me recuerda a esto. Pues sabéis que los Android, cada uno llevan su capa, ¿no? Los Xiaomi no llevan ninguna capa. Bueno, pues a mí me recordó mogollón a precisamente al menú de los Samsung. Mucho.
Venga, doncs... Bon, doncs vinga, doncs perfecte, David, gràcies per l'explicació. I ara ens explica'ns una miqueta, perquè la Unió Europea doncs, ha arribat a aquest acord que tots els dispositius tinguin el mateix carregador, inclòs l'iPhone. Vull dir, Gar, que tots volen posar
El connector tipus
USB tipus C. Perquè, clar, amb l'últim iPhone, bueno, amb l'últim, amb, no sé quin va ser ja, si l'11 o el 10 o el que sigui, que ja venia amb el carregador, amb el Lightning, però a l'altre cantó hi havia el tipus C, i aquí mos va fer una mica l'Apple, se va escapar una miqueta, no? Ara sembla que volen ja que el dispositiu, que tots els dispositius ja vinguin amb aquest carregador. La veritat és que quan arribes a casa dius: ostres, quin carregador tens? La pregunta que fas, aquest me va bé o no em va bé? En canvi, si tots tinguéssim el mateix, per un gran avanç, no?
Sí, però a veure, però és que al final del que estan parlant és el port de càrrega del dispositiu. Després el carregador pot tenir el que vulguis. Aquest és l'altre problema. Llavors, jo que tot el Parlament Europeu s'hagi reunit per plantejar aquesta història, em sembla absurd i banal totalment. És a dir, no, és veritat, a nivell de comoditat d'usuari, doncs seria perfecte que, a més, els cables a les dues puntes tinguessin el mateix port i que els carregadors tots tinguessin el mateix port i els dispositius el mateix port. Però no és el que diu aquesta llei. Ells ho argumenten que sí, amb els mateixos cables podràs fer anar, que tampoc és veritat. Llavors, de la mateixa manera que es va criticar Apple ferotgement per traure el carregador de la caixa de l'iPhone, quan tothom tenim carregadors de sobres per casa, doncs ara és el mateix. Hauríem de criticar el Parlament Europeu perquè, al final, no et servirà el mateix cable, depenent del carregador que tinguis. I amb el tema de la sostenibilitat, doncs, entenc que s'ha de remar cap aquí, però estic segur que contamina més una reunió del Parlament Europeu que el que ens estalviarem en 5 anys amb tema d'aquests cables. Per mi és... Tots els accessoris que tinguis amb els nous telèfons, si eren de Lightning, de mini USB o micro USB, tot això, et deixaran de funcionar, no podràs fer-los anar i canviar-ho tot. Jo crec que anem cap a l'era sense ports. No sé si... O sigui, el tema inalàmbric.
La notícia, perdonar-me, però la notícia és superpopulista, ¿vale? És a dir, vamos a coger cifras reales. Estimamos el mercado mundial en 8.000 millones de dispositivos, pero dispositivos ya no conectados, dispositivos con carga, es decir, que conlleven batería, ¿vale? Se estiman más de 150.000 millones, ¿vale? Y si no, pensar en vuestro alrededor. En casa, que sois 4 personas, hay 4 móviles. Muy bien, ¿cuántas baterías externas? ¿Cuántas lamparitas que se conectan? ¿Cuántos cargadores inalámbricos? El tema es que todos estos cacharritos, el cargador de los auriculares Bluetooth, todos estos cacharritos, hay 1 millón de ellos que hoy día no lo compramos y todavía vienen ya no con el conector C, no, vienen con el micro USB. Sí. ¿Por qué? Porque son cacharritos o son piezas que además ya son mucho más baratas, que ya no se integran en equipos nuevos y valen en China para hacer todo tipo de mierdecitas que cargamos en casa. Entonces, ese es el real problema y no los 8.000 millones de dispositivos, ya que Apple lo volverá a tumbar, porque darán, uno, estos son normas europeas, dos, ellos pueden apelar y decir por qué tienen que utilizar ese tipo de conector, y siempre presentan exactamente lo mismo, hasta que el USB-C no les dé las mismas características que un Lightning, no lo van a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, el mayor problema que hay es que estamos contaminando un montón, correcto. Pero es que, de verdad, entrar en cualquier tienda de cacharritos, cualquier tienda de geeks, esa batería portátil, esos auriculares, ese cargador inalámbrico, todas estas cositas que siguen viniendo dentro de la caja con un cargador micro USB, una lamparita de IKEA mismo, y no por hacerles publicidad, al contrario, una lamparita de IKEA que nos viene con cargador inalámbrico y lucecita y demás, viene con un micro USB. Y es precisamente para abaratar costes, claro, y para abaratar el PVP. Y ahí es precisamente donde estamos utilizando cosas súper antiguas que ya no la vamos a poder enchufar en ningún sitio. Y es un cable que vamos a tener que tirar. Y al final tenemos los cajones llenos de cables de no podemos cargar con esto o ahora me hace falta un cargador nuevo. Fijaros, en los enchufes de luz, la luz de casa, los enchufes, ya han dejado de poner los USB normales. Ya ponen USB-C. Y todos, la marca Legrand, la marca Simon y demás, todos los enchufes te vienen con un USB-C para que conectes ahí y en la otra punta haya lo que tú quieras, un Lightning u otro USB-C. Los ordenadores ya están viniendo con USB-C, los iPads vienen con USB-C, casi todo, vamos, yo digo, todos los teléfonos móviles y todas las tablets que no son de Apple ya vienen con USB-C. Con lo cual, decir que quieren imponer el USB-C en todos los dispositivos inteligentes, perdónenme, es súper populista, porque todos los dispositivos inteligentes ya vienen con USB-C, porque el micro USB no les da las prestaciones, claro, que necesitan. Claro. Ahora, los 45 cacharritos que nos compramos para ponerlos alrededor de nuestro móvil o de nuestra tablet, ya no es que no vengan con USB-C, es que vienen con micro USB, sí. Y eso es lo que no puede ser.
Que ens hem passat de temps, però és un meló que mover, un tema que és interessant, és a dir, parlem de sostenibilitat, parlem-ne i parlem-ne a fons, perquè és un problema greu que havíem d'haver resolt fa anys i que encara estem discutint, però no va de cables, no va de cables, va de coses molt més profundes. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Señores, muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La adicción a los videojuegos. La OMS ya reconoce esta adicción como un trastorno del comportamiento. ¿Cómo se identifica un adicto?
Y es algo progresivo, silencioso, que no nos vamos dando cuenta.
Iván tuvo su primer ordenador a los 15 años. Poco a poco y sin darse cuenta, se convirtió en dependiente de los videojuegos.
Eran comportamientos fuera de lo normal, vamos. Como si te diera un brote de algo, ¿no?
La industria del videojuego mueve 147.000 millones de euros en todo el mundo. También genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro país.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens n'anem ja directes a les 2 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, ja per sobre dels 20 graus, però no massa més, a la ciutat de Lleida. Es nota que estem ja a la tardor. I la veritat és que les mínimes també estan baixant, no han estat tan baixes avui com d'altres dies, 4 graus per sobre, per exemple, que la d'ahir. Però dos per sota de la d'abans d'ahir. En fi, que estem a la tardor, que anem de cara a l'hivern i anem de cara al fred i a poc a poc aniran caient les temperatures. Anem directes cap a les 2, obrim amb veu de dona. Està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, ara em ve a la ment com va anar l'altre dia la història aquesta que vau fer a la vostra terrassa. On teniu la coordinadora d'ONGs.
Doncs molt bé, perquè primer vam encertar el temps.
Això?
Si hagués estat ara, no sé si ho hauríem pogut fer.
Clar.
I l'acte doncs, va ser molt interessant, no? Escoltar una persona que ve d'un doncs, context diferent com el de Mèxic, parlant-nos de vulneracions de drets. Doncs hi va haver força concurrència i, a més, amb un format en què es va poder compartir molt amb aquesta persona, no? No era tan format conferència. Mm-hmm. I, bueno, bé, molt, molt interessant.
És curiós perquè suposo que amb una activitat com aquesta i parlar amb una persona que ve d'una altra realitat social, amb les seves històries, i possiblement amb més problemes que aquí, te n'adones moltes vegades de que ens mirem molt el melic, és a dir, que a vegades ens pensem que el món comença i acaba on vivim, no?
Sí, sí, això... suposo que li passa a tot el món, però en el cas de les persones que vivim en els països occidentals, estem acostumats sí. A mirar-nos el món amb molta verticalitat, no? I això ja ens ve des del segle XVIII-XIX, en què ens situem al centre del món i som incapaços de pensar que hi ha altres centres del món i que les realitats de les persones de vegades estan tan allunyades que no passen per cap de les nostres, d'alguna manera, decisions o mirades, no?
Sí.
Llavors és molt interessant poder compartir temes, per exemple, sobre problemes que al cap i a la fi nosaltres també ens hi trobem o ens hi trobarem d'aquí 4 dies, com el tema de la usurpació de terres i recursos naturals doncs per a fins que no van destinats a les persones que viuen sobre aquest territori, no? I com això pot afectar doncs, la seva alimentació, la seva salut, etcètera, no? I sobretot les estratègies que tenen per defensar tant les seves propietats, en aquest cas comunitàries, col·lectives, com també per defensar la seva col·lectivitat i el seu futur.
Mm-hmm. Doncs mira, me n'alegro que almenys, bueno, les persones que van assistir hagin pogut conèixer aquesta altra realitat i això és quasi bé com viatjar, que a vegades canvies una mica el xip i tornes i vius els problemes d'una altra manera. Per cert, abans de parlar d'una inauguració que hi ha aquesta tarda, que ara me l'explicaràs i et faré una pregunta a veure si tu tens resposta, perquè jo, per molt que intento buscar, no trobo resposta a que no veguem el greu problema que tenim com a societat, no catalana o espanyola, mundial, amb el maltractament que fem cap al planeta. Jo t'ho pregunto, a veure si tu tens resposta. Abans de tot això, anem a parlar de fruita i d'un projecte força maco, que és realitzar melmelada, que això, aviam, a les nostres terres, jo crec que de petits tots n'hem tingut a casa, o la nostra mare, o la nostra padrina, o la tieta. Vaja, no sé, jo potser ho he viscut així i potser no és general, però jo crec que la melmelada de fruita és una cosa típica i que vosaltres, Gemma, m'informaves d'un projecte de la xarxa ecològica de Ponent que han preparat una melmelada artesana de pomes ecològiques i que a través del micromecenatge doncs podem posar el nostre granet de sorra.
Doncs sí, la veritat és que és una iniciativa que, bueno, que ens fa molt contentes perquè, primer, perquè la majoria de la producció de fruita de Lleida no s'utilitza, jo crec, per enriquir suficientment el que és el territori. Té moltes capacitats i moltes oportunitats, doncs sobretot si passés per el tema d'elaboració. Mm. Perquè ara vendre un o més amb producte fresc implica exportació, que per tant implica malbaratament de part del producte i sobretot més impacte ecològic, no? I l'altra és que hi ha una part d'aquesta producció, dels beneficis d'aquesta producció, que no queden sobre el territori. I sempre s'ha fet elaboració, hi ha empreses que fan elaboració de fruita, però molt poques, comparat amb la gran quantitat de fruita que es produeix, és molt poca la transformació que es fa i, per tant, és tot un camp per recórrer. Però, doncs, vinculat al tema de drets humans sobre les persones temporeres de la fruita, la plataforma Fruita amb Justícia Social, juntament amb la xarxa ecològica de Ponent, plantegen que per garantir que aquesta fruita és de qualitat, ha de tenir, doncs, això, el respecte per els drets laborals, per els drets humans, i també ha d'estar produïda d'una manera més sostenible, que per tant impliqui doncs, produir-la d'una manera que no afecti amb aquest futur del planeta, amb aquest futur de la nostra Terra, no? Amb menys impacte sobre el sol, sobre l'aigua i sobre l'aire. I sempre la pregunta és, val, doncs, com puc saber que aquesta fruita està produïda garantint doncs, aquests termes de justícia? I en aquest cas l'experiència és xula perquè el que es fa és dir, doncs, Fruita amb Justícia Social llança un concurs literari. Aquest concurs literari que es fa juntament amb Polen Edicions, el que diu és expliqueu-nos, proposeu relats utòpics i distòpics, no? De cara al futur de la fruita, com vulgueu. I una de les recompenses que es donen al micromecenatge és aquestes melmelades que fa la xarxa ecològica de Ponent amb pagesos agroecològics que produeixen fruita, que garanteixen que els seus treballadors estan contractats amb totes les condicions que marca la llei, que a més no hi ha cap tipus de vulneració de drets, i l'elaboració de la fruita també es fa amb persones que pertanyen a col·lectius vulnerables i que poden trobar una sortida econòmica amb aquesta producció. Per tant, diguem que ho hem lligat una mica a tot. Perquè,
no, és molt interessant. És molt interessant. De totes maneres, ara pensava, Gemma, que de la mateixa manera que ara s'ha activat el Nutri-Score, que és aquells colorets que trobem a l'etiquetatge dels aliments, de si és més o menys sa, que bueno, té la seva controvèrsia i la seva història, però que, a grosso modo, doncs, pot arribar-nos a ser útil, no tenim cap mena d'indicador quan anem al supermercat, de saber el que estem comprant, com s'ha realitzat, de tenir en compte aquests paràmetres, no? De com arriba a les nostres mans, de qui ho ha fet, com ho ha fet, a on s'ha fet, és just, no és just, no hi ha cap indicador d'això, i no estaria malament també posar-lo.
Mira, els únics productes que tenen aquest indicatiu són els productes de comerç just, que són molt poquets i que es fan, doncs, això, no?, amb productes com cafè, xocolates, etc., que es fan en països, doncs, llunyans de la nostra, i són poques les empreses que garanteixen aquest comerç just, no?, que salvaguarda també els drets dels productors, no tan sols dels treballadors, sinó a vegades també de la pagesia, doncs, que produeix, no?, aquesta matèria, aquest producte. Mm-hmm. Llavors, aquí, la plataforma Fruit amb Justícia Social neix de demanar un segell que garanteixi els drets de les persones treballadores, no?
Clar.
Que es garanteixi que aquella producció ha nascut amb o sigui, apareix al teu plat amb totes les garanties de drets.
Clar.
Jo el que us puc dir és que aquesta proposta es va traslladar fa molts anys a la paeria, a la Diputació, a la patronal, i no la van acceptar.
Bah,
perquè deien que l'argument sempre era el mateix, la nostra fruita ja és justa, posar-li aquesta etiqueta seria com dir que hi ha gent que no produeix amb justícia. Doncs no, hi ha gent que no produeix amb justícia. Per tant, perquè la que ho fa pugui tenir un valor afegit, no pot sortir al mercat en igualtat de condicions aquells que incompleixin la llei.
I a més et diré que la persona que vegi que no pot posar el segell o l'etiqueta, doncs potser repense, retoque una mica quatre coses que no està fent bé, a la millor conscient o inconscientment, i l'opté. Vull dir que, no sé, seria una manera d'esperonar-se també. En fi.
Sí, el que passa que els segells ja sabeu que tenen les seves trampes, no?
Sí, clar.
I que és molt difícil controlar-lo, sobretot quan és en grans produccions.
Sí.
Per exemple, jo us poso un exemple, el tema de les IGPs, aquestes de les denominacions geogràfiques, doncs en alguns casos hi ha grans importacions del producte que venen d'altres zones i que surten etiquetades de manera fraudulenta per un espai,
però...
no?
Però això és que l'autoritat competent ho persegueixi i ja està. Bueno, que sapigueu que això segueix en marxa, que els hi falta una mica de diners encara per arribar al que necessiten, i que si col·labores, evidentment, col·labores, però per endur-te un llibre, dos llibres, un llibre i un pot de melmelada, etc. Vull dir, així depenent del nivell de col·laboració que tinguis. Abans d'arribar a les dues, el que t'avançava fa uns minuts, la coordinadora de ONGs de Lleida organitza i inaugura en aquesta tarda una mostra d'humor gràfic, l'Humoràlia, una edició més, en la que el títol és SOS Clima, sense planeta no hi ha futur. A la millor hi ha gent que encara li ve de nou aquesta afirmació, però vull dir, és una realitat, a més, molt palpable, però molt palpable. No ho dic pas pel volcà, que això sí que és una cosa cíclica, sinó pel tema ja del canvi climàtic, que ja comença a ser palpable al dia a dia, per entendre'ns. Ens ho haurem de prendre amb una mica d'humor, Gemma, però sense perdre de vista la cruesa que això pot comportar a la societat mundial, que jo em sembla que no entenc com no tinguem consciència i que no s'hagi actuat amb tot això. Feu la inauguració aquesta tarda a les 6 a la sala de juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UDL, que està al campus de Capon, i hi ha una selecció de 50 obres de les 307 rebudes de 47 països diferents reflexionant al voltant de la emergència climàtica com a principal amenaça pels drets humans, que de vegades ens capfiquem en temes molt, molt menors i molt locals quan tenim sobre el cap aquest tema. SOS Clima, recordeu que sense planeta no hi ha futur, no parlarem de res. Gemma, normalment hi ha obres molt bones que es presenten amb aquest certament.
Hi ha obres molt, molt bones que es presenten en aquest certamen perquè creiem, i això és el que ens demostra doncs, aquests 10 anys que portem ja, que de vegades a través de conferències, cursos, formació, accions públiques al carrer pots arribar a un determinat públic, però la potència que té el disseny gràfic, els ninotaires, de vegades expliquen molt més en una sola imatge i és molt més impactant, no? Que jo crec que és una tasca i una feina molt difícil, però expliquen moltíssim, no? I això ens passa quan podem veure doncs, això, no? L'humor gràfic als diaris, que de vegades amb una sola imatge et resumeix doncs, tot un conflicte d'anys, no? I la veritat és que les obres que es presenten, no? Es llança fa una crida internacional, es presenten gent de molts països diferents sota algun tema vinculat amb drets humans, que en aquest cas ha estat el del clima i el canvi climàtic. I clar, trobem obres que venen, doncs, ara els estava repassant una mica, d'Indonèsia, d'Eslovàquia, de Rússia, d'Itàlia, de l'Iran, de Colòmbia...
És un problema global, és que és normal.
Montenegro, sí. I quan mirareu les imatges, doncs veureu que tothom no fa la mateixa lectura. És que realment estem al límit.
Sí.
Estem al límit, no? I, per tant, o hi aboquem tots els esforços polítics, empresarials, socials, a canviar, a frenar el canvi climàtic, o realment desapareixem com a espècie. El planeta probablement no desapareixerà, però nosaltres com a espècie sí, perquè no tenim vida, no?, en aquest mar, i ens n'endurem per endavant moltes altres espècies.
Clar.
I per tant, quan veus aquesta crida, aquesta interpretació que se'n fa a nivell mundial, et dones compte que si la pressió no és també mundial i comença per garantir drets i garantir drets a totes les persones i ser més equitatius, amb més justícia social per a tothom, el canvi climàtic és impossible, no? L'afany, diguem, consumista ha de tenir un límit.
Gemma, on quedaran exposades les obres?
Doncs aquestes obres ara estaran exposades, a veure que us ho digui bé, a la facultat,
sí.
No, perdó, és al campus de Cap Pont de la UDL, i seran, ai, que no em voldria pas equivocar, perdoneu, a l'edifici polivalent del campus de Cap Pont, que podeu visitar doncs, durant tot aquest mes, i després aniran circulant per diferents espais, tant instituts, escoles...
Si acaso ho anunciarem en el seu moment, però vull dir que ara, aquesta tarda a les 6...
Però és una obra que circula durant 2 anys,
ben
bé, que no és que hi hagi pressa en anar-la a veure doncs ara perquè estaran a la UDL, no? Sinó que en podeu gaudir en qualsevol altre moment i perquè necessita un temps, eh?
Clar.
Per mirar-la, per reflexionar-la...
No, són obres, jo ho deia al principi, d'aquelles de posa't al davant, estan ben fetes, són àcides, per entendre'ns, que és la característica que jo adoro com deies al principi, no? Que com un humorista, un dibuixant, pot transmetre tant amb un dibuix, però són d'aquelles de que estigui una estona perquè veuràs que darrere està tot posat d'una manera concreta perquè acabis pensant el que volia l'autor que acabessis pensant. Per tant, són 50 obres exposades, 347 n'heu rebut, vull dir, poca broma, i són d'aquestes per estar a dins i no ho sé, pensar. Ja ho sé que a vegades cadascú ens pensem que ho fem tot bé i segurament tenim ganes de fer-ho bé i segurament ja hem canviat alguna coseta, però bueno, mai és tard per mirar, escolta, què puc canviar? Ja ho sé, que el governant de torn passa de tot i no ho fa, però ja li exigiré en el seu moment, però jo, la millor, al meu dia a dia, puc fer alguna cosa millor, doncs jo ho faig, que després no em puguin dir, és que tu tampoc ho feies, no?
Doncs sí, una mica també és això, sí, tothom hi ha de posar el seu gra de sorra en aquest cas, no?
Déu-n'hi-do. Gemma, que l'any 2021 estiguem parlant encara de SOS Clima, sense planeta no hi ha futur, anem a veure si ho podem explicar a la gent, perquè ningú està conscienciat, té molt delicte, això.
Sí, però que no és que no tothom està conscienciat, és així, però és que, a més, qui hauria de dir, qui reuneix aquests 20 països més rics que sempre reuneixen i diuen que faran, no estan fent res, no? I per tant,
clar, qui els hi pregunta, qui els controla? Escolta, allò que vau dir que faríeu, ho heu fet o no? Clar, si ho miren ells mateixos, feta la llei, feta la trampa, en fi. Si és que ens enganyem, o sigui, juguem al solitari i ens enganyem, o sigui, ens fem trampes a nosaltres mateixos, és un problema, això. Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, tu hi seràs?
Sí, i tant.
Doncs mira, si voleu conèixer la Gemma, a les 6 de la tarda us acosteu a la Facultat d'Economia de la UDL, que està al campus de Cap Pont, i a la sala, i allí els podreu veure, a part de les obres, evidentment. Gemma Casal,
com... Totes i tots convidats.
Clar que sí. Bueno, és entrada gratuïta i oberta, eh? I us dic que gaudireu, que és molt maco, això. Gemma Casal, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs sap que ja arribem a les 2 de la tarda. Nosaltres hi tornarem demà. Demà és dijous, a les 12:20, des de COPE Lleida fins a la 1, i a partir de la 1, ja saps, les escapades de COPE amb el David Velasco, on et portem moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Recorda que seguim en pandèmia. Per tant, mascareta, distància i totes aquestes històries ho hem de seguir fent, a veure si baixem aquesta xifra de Lleida.